L'Escala no renova el contracte amb Vila del Llibre i idea una nova mostra literària. L'Ajuntament crea la mostra L'Escala dels Llibres, que celebrarà al març en substitució de la Vila del Llibre. Després de 7 edicions, el consistori ha decidit no renovar el contracte amb la fira i ara treballa en un nou esdeveniment que continuï amb la promoció literària al municipi. El Via Crucis de l'Escala busca Jesucrist. L'associació cultural El Rosetó s'ha quedat sense actor per representar el paper de Jesucrist, el Via Crucis vivent. S'estan fent tots els contactes possibles i en cas de no trobar ningú, s'hauria de suspendre. S'ha convocat una reunió divendres al vespre al CERT. El proper dilluns 2 de març començarà la segona edició del curs d'alfabetització en català per adults. És un curs gratuït que s'allargarà fins al 15 de maig a l'edifici de Can Maset. La preinscripció serà presencial el dia 24 de febrer a Serveis Socials. Al cap de l'Escala es pot visitar l'exposició Respirar és vida, una mirada personal de les malalties respiratòries. Es tracta d'una mostra fotogràfica impulsada per la Fundació Salut Empordà i que té com a objectiu visibilitzar les malalties respiratòries cròniques a través de 8 testimonis, 3 dels quals són de l'Escala. En esports, l'estrena a l'Iron Panda del Marroc ha estat tot un èxit pels quatre escalencs que hi han participat. Xavi García i Alba Guinart han quedat quarts, mentre que Carles Busquets i Jordi Sabater, cinquens. Era la primera vegada que competien en aquesta prova africana, que ha tingut 7 etapes. I el temps avui, jornada de núvols prims i garbí, sobretot aquesta tarda. Demà, nou canvi de temps amb xàfecs de matinada. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 18 de febrer. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora que la dedicarem íntegrament a parlar del consum. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dimecres i això vol dir que toca parlar de medi ambient. Per aquest motiu ja tenim a punt aquí el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marina.
Com estàs?
Molt bé, he sobreviscut a totes aquestes ventades que s'havien d'emportar a Catalunya i...
No, només, realment només n'hi va haver una i fa exactament una setmana. La resta no se'ls ha donat gaire importància.
Bueno, justament... Precisament, per això no se'ns ha portat, perquè només n'hi ha hagut una i ha estat a Barcelona. Les altres representa que no compten. Bé, és igual, és una cosa inexplicable, com tantes altres. Avui parlarem de coses inexplicables. Tenim amb nosaltres el Toni Ferran.
L'anava a presentar, si em deixaves. Me deixes?
I tant.
I l'Antoni Ferran, una setmana més. Molt bona tarda, com
Hola,
estàs?
Hola, bona tarda, molt bé. Aquí una cosa simplement amb les ventades, Res, curiós, acaba sonant una altra alerta per ventades.
Otra vez?
Sí, sí,
a tu
sí.
T'ha sonat l'alerta?
No, bueno, l'alerta no ha sonat, vull dir que les notícies ja comencen a córrer que correrà una alerta de vent.
I ho anul·larem tot o no, aquest cop?
Sí, sí, tot. És una manera com una altra de que els convenis col·lectius no hi hagin més dies de vacances i aquestes coses.
Fantàstic.
Jo crec que s'hauria d'anul·lar la ràdio, eh? Per començar, totes les ràdios de Catalunya anul·lades. Jo crec que és una mesura important perquè no hi hagi accidents quan la gent va a treballar a les ràdios o va a col·laborar a la ràdio.
Sí, però bromes a part, ja heu comentat això alguna vegada, no?, amb el tema de prevenció de riscos, no? Al marge de que sigui més encertada o no la cosa, sí que és important, no?, fer una bona prevenció de riscos per justament evitar que passin coses més greus, no? I aquí és on s'ha de modular la cosa, eh? Però la prevenció, particularment, sempre la veig com a positiva, eh?
Mm-hmm. Un altre dia podrem debatre sobre això de forma llarga, però avui parlem del consum, no?
Bé, jo anava a enllaçar amb el fet de coses inexplicables que passen a Catalunya i el que no és Catalunya.
Sorprèn-me.
I bé, doncs tenim avui un tema que ja hem tractat altres vegades, que té relació amb, per una banda, el consum. No parlarem només de consum, perquè no venim aquí a parlar de consum. Seria molt capitalista i molt de dretes parlar només de consum. Venim a parlar de com pot afectar el consum al medi ambient i a la relació entre les persones, la societat i aquest medi ambient. I en relació al consum, també n'hem parlat aquí en algun cop, hi ha una altra paraula que és molt interessant d'abordar des d'una perspectiva més genèrica, que és l'eficiència. Consum i eficiència són dos conceptes que van molt lligats i, de fet, hi ha una expressió o un concepte del qual també n'hem parlat, que és la paradoxa de Jevons. Aquest concepte el que intenta explicar o raonar és que com més eficients som en la utilització d'un recurs, d'un aliment, d'una font d'energia, com més eficiència, més consum, quan hauria de ser al revés, no? És a dir, intentem ser eficients per reduir el consum, per intentar minimitzar aquests impactes que tenim pel fet de viure en societat i d'absorbir uns recursos naturals. Però passa justament el contrari, que és aquesta paradoxa anomenada de Jevons, perquè Jevons crec que era un matemàtic, si no recordo malament, és el que la va formular, no? Va dir, escolta'm, com pot ser, no?, que si som més eficients acabem consumint molt més del que consumíem quan no érem tan eficients, no? Llavors, d'aquest tema i de molts més ens parlarà el Toni Ferran, aquí present, amb el seu peculiar llibre d'estil dels anys 60-70, o potser una mica més modern. En tot cas, bé, doncs és el guió que ens porta avui el Toni per poder desenvolupar aquests temes.
Sí, sí, moltes gràcies. Que és un tema molt interessant. Curiosament, aquest tema em va passar una cosa força sorprenent. Vaig a dir, jo també estic acostumat a anar a diversos fòrums de debat i coses d'aquestes. Moltes vegades el que vaig allà és escoltar, parar l'orella, a veure què s'hi cou i què s'hi diu, no? Hi ha tot un parell de fòrums recentment, i un d'ells, molt curiosament, sobre el parc agrari del Baix Llobregat, no? I una de les persones que estava donant arguments en relació a si el parc agrari tenia que anar a continuar estant viu sol, si tenia que formar-se un parc agrari i un parc natural i unir-se... Bueno, hi havia tot un debat al voltant d'això, no? I també al voltant de les mobilitats, les emissions, etc. I un dels ponents va fer servir els exemples de la paradoxa de Jevons, no? Clar, quan ho deixa caure, va passar una cosa també una mica, diguéssim, esperable per mi, que és que ningú sabia, bueno, jo sí que sabia de què anava, però poca gent allà sabia a què s'estava referint el ponent. I això va generar unes preguntes i uns dubtes, no? Que va portar, diguéssim, el debat cap al que estàvem plantejant ara, no? El tema d'eficiència, no? I aquesta eficiència relacionada amb el consum de coses. Quan diem consum de coses, sempre podem parlar d'energia, podem estar parlant d'aigua, també podem estar parlant i molt de mobilitat, tant amb cotxe com amb avions i altres conceptes, no? En aquell cas concret, la paradoxa es posava sobre la marxa amb el tema de la possible ampliació de l'aeroport del Prat i si, no?, més avions comportaven més o menys emissions si aquests avions tenien més eficiència des del punt de vista de combustible, per exemple, no? I tot això es va posar sobre la taula i em va fer molta gràcia que justament aquest concepte servís d'argument, no?, per defensar determinats plantejaments en contra de l'ampliació de l'aeroport. I dic, ostres, potser hem de donar-hi una volta més amb això. Jevons, has dit que parlarem de coses antigues. Sí que parlem de coses antigues, perquè Jevons ja fa uns quants anys que no estan nosaltres, perquè Jevons justament és de l'any 1865, d'acord? Per tant, és una idea, com les idees ambientals, no?, d'allà recorregut, que es posen en marxa fa molt temps i encara costa molt que siguin, no sé, enteses, diguéssim, pel públic en general i també per públics, a vegades, especialistes, no? Dic especialistes perquè, si us heu fixat amb la piulada, com sempre fem pedagogia, no?, el llibre que poso de piulada, no?, el llibre que poso és absolutament contradictori amb el que estem parlant en Jevons, perquè la hipòtesi de treball d'aquest llibre justament és duplicar el benestar amb la meitat de recursos naturals, i li posen a la idea de factor 4.
De quin any és el llibre?
El llibre és del Club de Roma, ara vaig veure quan es va editar.
Perill, però... Perill amb el Club de Roma.
Sí, efectivament.
El tanto.
No el trobo. Ja buscaré de quin any s'ha editat.
És curiositat.
Ho haig de tenir perquè tinc el llibre a la mà, per tant, algun lloc ha de posar de quan està editat. Però sí, és una cosa que també és com contradictòria amb el que volem posar sobre la taula, no?, de més eficiència i més consum.
Si dius Club de Roma, jo calculo que ha de ser als anys 80, aquest llibre.
Sí, però ara buscarem la data en concret. I amb el cas de Jevons, posa aquesta paradoxa sobre la taula, era matemàtic i economista, i ho posa sobre la taula pel fet de l'economia del carbó d'aquella època, no?, de que hi havia un elevat consum de carbó, es van buscar estratègies més eficients, i el que va provocar, ja ho hem explicat alguna vegada, és major consum que va comportar el famós, entre altres coses, no?, problemes de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Londres. Ens hem de situar l'època, perquè si no s'entén. Ens hem de situar l'època que el combustible principal, no?, era el carbó, perquè si no tenim clar que el combustible principal era el carbó, no entenem les derivades que es munten, no?, amb aquell combustible en aquella època.
Em permets fer un incís molt breu? Parles d'època, però jo parlaria més que d'època, de situació socioeconòmica, perquè justament ahir, mira quines casualitats, i sense tenir relació amb aquest tema, sense buscar-ho, vaig veure un documental que parlava de les fàbriques de totxanes de Bangladesh, de la capital, crec que és la capital, que és Dhaka, si no m'equivoco. Bé, una ciutat molt gran de Bangladesh, on hi ha milions i milions de persones, i hi ha tota una zona, podríem dir industrial, de la ciutat, però en realitat no és una zona industrial, que és on es fabriquen totxanes. I com es fabriquen, amb quin combustible es fabriquen les totxanes en ple segle XXI a Bangladesh? Adivinança, amb carbó. Ja està, fins aquí l'incís.
No. M'encanta això d'adivinança, ho has fet molt bé.
Sí, el que passa que la resposta ha sigut tan ràpida que m'hi ha
el temps de fer
l'endivinalla. Però està molt bé l'apunt. He trobat la data d'això, d'acord? Sí que el Club de Roma és més antic, del 1980 i escaig, però la publicació és un informe que es fa pel Club de Roma i que és de l'any 1996. També té una colla d'anys, no? Però el curiós és que aquí teoritzen, no? Són uns investigadors de prestèpoca, diguem-ne, que arriben a fer aquesta idea, a transmetre aquesta idea de que amb més eficiència, no?, podem augmentar la pressió sobre els recursos naturals, no? Això també està molt relacionat amb un tema de màxima actualitat que tenim a casa nostra, com és el famós plàter. Per qui no sàpiga què és el plàter, que hauria de saber-ho.
Abans que ho expliquis, jo quan m'has comentat això del plàter, jo no ho havia sentit mai abans, per tant, jo sóc el primer sorprès, i la primera associació mental és aquella banda musical que es deia de plàters, vale? Fins aquí la broma. I ara, sisplau, Toni, explica'ns, pels que som ignorants i no entesos en aquesta matèria, què és el plàter?
El plàter és la planificació de l'energia. Suposo que tothom té al cap que a data d'avui tenim molts conflictes oberts i molt debat obert al voltant de la implantació d'energia eòlica i energia solar. D'acord?
Un altre incís. És a dir, que són les sigles, no?
Exacte.
Si no entenc malament, pla territorial de l'energia a Catalunya, no?
Exacte, és això, és un pla territorial. D'acord? Ja sabeu que de plans territorials, ja que estem fent pedagogia de cada concepte, no? N'hi ha de diferents tipus a casa nostra. Això seria un pla territorial sectorial, perquè és orientat amb energia, com també és un pla territorial sectorial a pla d'espais d'interès natural, no? Mm-hmm. Perquè és sectorial, vol dir que és per un sector, però que agafa tot el territori català, tota Catalunya. En el cas del tema energètic, no? Fa temps que es va posar en marxa la redacció d'aquest plàter, i ara comencen a posar-se sobre la taula, no? Coses per al debat. Debat que es produirà perquè s'obrirà el procés de participació pública, encara no s'ha obert, formalment estem en fase de presentació a ajuntaments, consells comarcals, on diguéssim, unes trobades informatives, no? Uh-huh. Perquè coneguin el document, però després d'aquestes trobades informatives s'ha d'obrir un període, si no tinc mal entès, del voltant d'uns 3 mesos, més ampli del que és habitual, perquè es pugui formular al·legacions, suggeriments, bueno, totes les coses que es cregui convenient, tant, diguéssim, des del punt de vista d'entitats, com també d'administracions, etc., per intentar, no?, que aquest pla sigui, reculli el màxim de consens possible per la seva implantació. Perquè aquí és molt important, no?, a quins llocs, que és el debat que hi ha hagut recurrent a casa nostra des de fa molt de temps, a quins llocs és necessari posar energia eòlica i energia solar, en quines quantitats, i com s'intenta això repartir al llarg de tot el territori de Catalunya, perquè no passin coses com estan passant, i si no sé si es podran esmenar o no, com que la Terra Alta, diguéssim, rep, no?, una concentració eòlica molt important, no? Mm-hmm. Doncs això és un tema que avancem, que potser podrem debatre i podrem, fins i tot, o millor podem fer una trobada més àmplia amb altres actors per veure tot això, no?, que s'està posant sobre la taula. Però això té molta relació, molta, amb el tema que ens ocupa avui, que és el tema de Gebons, no?, i la paradoxa ambiental aquesta. Per què té aquesta relació directa? Perquè, clar, l'enfoc, i suposo que això podem anar obrint debat, suposo que l'enfoc sobre el qual s'ha de fer l'estratègia energètica no solament és del punt de vista de la demanda, és a dir, jo necessito megawatts solars o megawatts eòlics i vaig fent tantes instal·lacions com faci falta per tenir tants megawatts eòlics i sense, diguéssim, posar fre a la demanda. Però també puc fer estratègies d'intentar acotar la demanda i forçar la demanda a la baixa, no? Per tant, una estratègia també energètica, en positiu, mm-hmm, és intentar que el consum global de l'energia que necessita Catalunya per funcionar, en comptes d'anar augmentant, vagi disminuint. Clar, a parlar d'això sí que és realment, trobo, una estratègia molt important i una estratègia que està molt relacionada amb el que estem parlant de Gebons, perquè hi ha altres documents, i no vull posar a la taula masses documents per la gent que no els coneix, no?, com és el PROINCAT. El PROINCAT és el document que defineix l'horitzó de necessitat d'energia per Catalunya. I el PROINCAT també defineix, entre altres coses, hi ha unes estimes d'ocupació de sol que el 1,2% del territori català ha d'estar ple de plaques solars i ple de molins. A l'1,2, s'està parlant. Per tant, no sé, a partir d'aquí, a veure què anem fent amb tot això.
Bé, jo faria una primera gran separació entre la implantació eòlica, de l'energia eòlica, i la implantació de l'energia fotovoltaica, energia solar. Dic fotovoltaica perquè ja es van fer en el seu dia els experiments amb gasosa de les centrals tèrmiques solars, i es va veure que això, doncs, és molt car, costa molt de mantenir, el manteniment de les instal·lacions és molt complicat, i es necessita una quantitat d'insolació que seria més pròpia de zones desèrtiques, de zones amb molt més sol que no pas Catalunya. Bé, fets aquests dos grans blocs, que serien eòlica i solar, o eòlica, mm-hmm, i fotovoltaica, clar, tu has parlat de territori, no? I aquí és on ve la gran diferència. Per implantar o per desplegar l'energia eòlica no fa falta una gran quantitat, una gran extensió de territori. Mm-hmm. Per què? Perquè amb un sol aerogenerador dels d'última generació, doncs, s'obté una quantitat d'energia pràcticament equiparable a la d'una central de cogeneració, que són les que funcionen en gas natural, no? No és ben bé així, però, bueno, per posar una mica en context l'oient. Per altra banda, l'energia solar sí que requereix una gran superfície per poder oferir aquesta producció que l'eòlica té més concentrada en un sol aparell. Doncs amb la fotovoltaica necessitem moltíssimes plaques solars per arribar a la mateixa potència. Clar, quin és el problema? Això, de fet, és un meme que corre molt per Twitter, per internet, no? Que és una extensió enorme de muntanyes i valls, totes empastifades de plaques fotovoltaiques, i a sota la típica frase de que, bé, volem preservar el medi ambient i ho farem destruint el medi ambient, no? Clar, això és una altra paradoxa, que no té nom, de moment. Li podríem dir la paradoxa del Joan Ramon o la paradoxa del Toni. En tot cas, sí que és cert que s'ha de planificar amb molta intel·ligència i amb visió de territori, que realment aquesta és la paraula clau i és el que justifica, no?, que hi hagin comarques que fa dècades que es queixen d'una desigual, desequilibrada balança en quant a la implantació d'energies renovables. Jo, pel poc que he vist, he fet una mica de lectura en diagonal d'això del Plater, i he vist que s'està donant a priori molta prioritat a la implantació en terres gironines, la qual cosa m'ha sorprès, m'ha explotat el cap, no? He dit, a veure, què està passant aquí? Com pot ser que estiguin proposant això? Llavors, jo que sóc una persona de per si una mica desconfiada, he pensat, molt bé, estan fent un brindis al sol per quedar bé, per posar-ho maco i dir, oh, doncs ara Girona assumirà el 40% de la producció d'energies renovables a Catalunya. I després vindrà, com deien abans, Paco con las rebajas, eh? I Girona tornarà a quedar amb un honorable 10 o 15% i tota la resta, doncs, al sud de Catalunya, com acostuma a passar, no? Aquesta és la meva preocupació.
No. Però sé anem entrant en això, perquè és un tema interessant, perquè aquí una de les coses que sempre s'ha reclamat, tothom, i dic que ho ha reclamat tothom, jo crec que també els de Girona ho han reclamat, el que diré, potser no els agradarà això. Sempre penseu que estem parlant en clau catalana, perquè sempre estem nosaltres pensant que ens escolta molta gent diversa d'arreu de Catalunya, no? És veritat, les primeres dades que es posen sobre la taula, ja veurem com acaba la cosa, no? Però les primeres dades que s'estan posant sobre la taula en les primeres reunions informatives, que no s'han acabat, i per tant no disposo de totes les dades encara, no?, sobre la taula, sí que estan dient, entre altres coses, que a l'Empordà, doncs, li toca una quota important tant de solar com d'eòlica, no? És a dir, estem parlant més o menys de la mateixa potència solar eòlica a l'Empordà. Estem parlant de voltant d'uns 1.500, 1.400 megawatts de potència instal·lada a l'Alt Empordà, en concret. Si mirem altres zones del territori, per exemple, com Bages, no?, ens donarem compte que la solar té una previsió encara més alta, de prop de 1.700 megawatts, en canvi d'eòlica, perquè el Bages en té poc, doncs al voltant de 600 megawatts. No? És la primera vegada, i esperem que això avanci, i jo crec que seria un element positiu, que d'una vegada per totes comenci a haver-hi un repartiment, no?, de l'esforç més solidari entre territoris, no? Perquè no és de rebut el cas de la Terra Alta. Per exemple, la Terra Alta, l'esforç que seria de demanar eòlic és quasi de 1.800 megawatts, val? A l'Empordà, demanant-li molt, li està demanant 1.400, però sí que és veritat que, en canvi, a la Terra Alta, des del punt de vista d'esforç solar, s'hi demana poc, s'hi demanen 211 megawatts, no? Si nosaltres sumem els dos conceptes, a data d'avui, i amb aquestes dades, se li estaria demanant més esforç, si això fos cert i això es confirmés, no?, a l'Alt Empordà que a la Terra Alta, no? Perquè la suma del combinat solar teòlic a l'Alt Empordà estaria en prop dels 3.000 megawatts i, en canvi, a la Terra Alta ens quedaríem amb els 2.000 megawatts, no? Conjunts, eh? Eòlica més solar, amb uns 1.000 megawatts de diferència entre els dos llocs. Bé, jo desitjo, i per això posem aquest tema sobre la taula, que això sigui, vagi en aquesta línia, i quan això entri de debò en període d'al·legacions i després se li donin respostes, la taula que surti no sigui, no?, que l'Empordà han passat d'una previsió de 3.000 megawatts a 300, no?, perquè seria un despropòsit, no? Però sí que és important posar-ho sobre la taula, obrir el meló, no?, obrir aquest meló que és necessari, posar tota la informació disponible a l'abast de tothom i que tothom hi pugui dir la seva, no? I per això és una cosa que realment és important. En termes d'hectàrees, s'està dient, o les previsions, són que per solar fotovoltaica s'estaria parlant de posar en servei a tota Catalunya al voltant de 314 quilòmetres quadrats, que seria l'1%. En canvi, com tu molt bé has dit, l'eòlica són punts concentrats, no? I en superfície estricta seria un 0,2, d'acord? Un 0,2 que seria equivalent a 69 quilòmetres quadrats. Clar, si poséssim tots els molins allà apretats un al costat de l'altre, no? 69 quilòmetres quadrats. Però és veritat, perquè això és un fet diferencial. El molí són punts, no? No és ben bé que siguin punts, també ja s'ha de comptar l'efecte de les aspes i això, no? Però entre, podríem simular a un punt, d'acord? I en canvi una placa solar no és un punt, ja és una superfície, i ocupa més territori al solar, no? No sé, jo em va semblar interessant començar a posar tot això sobre la taula. Avui no hi trobarem, com es diu allò, la sortida amb aquest tema, però malgrat no l'hi trobem, crec que és important que l'audiència, no?, comenci a entendre l'importància d'això i, sobretot, encara que no em correspon a mi, convidar tothom a que digui la seva, perquè jo sabeu que sempre defenso que és important que tothom digui la seva, no? I aquests moments no es perdin, no es desaprofitin, que és el moment, no?, és el moment real per posar totes aquelles coses que tothom consideri que no són correctes. I a partir d'aquí es vindran la presa de decisions, eh? Però deixar passar aquest moment no seria bo. I com aquest moment encara no ha començat i està a punt de començar, vaig pensar, home, aprofitem el programa per donar a conèixer això, aprofitem el programa per, encara insisteixo, a nosaltres no ens correspon fer aquesta crida, però jo me la faig com a meva, que tothom, sisplau, que estigui interessat en aquests temes, busqui la informació i faci totes aquelles observacions, comentaris, suggeriments, queixes que calgui, no?, perquè això s'generi el debat necessari, no?
Bé, jo, davant de tot, respecto el teu plantejament que qualificaria de naïf. És a dir, ingenu...
Respecto, però és naïf.
És que és una ingenuïtat que, en el fons, és compartida per moltes persones en aquest país, no? És aquest desig totalment legítim de que es facin les coses escoltant a la ciutadania, que es facin, que es prenguin les decisions a nivell polític amb un consens territorial, ja no només dels ajuntaments, sinó del propi ciutadà en primera persona, no? Jo, en aquest sentit, recolzo totalment la crida que fas tu, però li he de posar aquest adjectiu. Per què? Perquè jo això ho he viscut en car pròpia ja fa molts anys. De fet, ara podríem dir que estic una mica retirat de tota aquesta batalla, però jo recordo, no sé si recordaràs tu també, Toni, que hi va haver, crec que era un decret, si no recordo malament, no va arribar a ser llei, va ser un decret a través del qual es volia desplegar l'energia eòlica a Catalunya. D'això no recordo la data exacta, però deu fer uns 15 anys, sí, més o menys. Mm-hmm. I en aquell moment es va proposar un pla sectorial sobre energia eòlica, exclusivament sobre aquest tipus de renovable. I a través d'aquest decret es va intentar posar sobre el mapa el que van anomenar, amb un nom podríem dir tècnic, zones de desenvolupament prioritari, les ZDPs. Val? Què va passar? Doncs va passar el que us he comentat abans, que en el moment en què les ZDPs van aterrar a territori gironí, van saltar una munió d'alcaldes gironins que, amb tota legitimitat i amb tota la raó, van defensar el seu territori i van dir, escolteu, no volem que ens empastifeu al nostre territori amb aquestes instal·lacions que sí, poden ser molt eficients, poden ser molt renovables, però no deixen de tenir una sèrie d'impactes ambientals, visuals, paisatgístics, culturals, etc. I què va passar? Doncs que la Generalitat, el govern en aquell moment, que no recordo qui era qui estava al mando, va decidir retirar aquest decret, és a dir, el van derrogar completament.
L'època que parles, sense aquí error possible, era el govern de Convergència.
És molt possible.
No hi ha dubte.
Compte, podria ser el tripartit, podria ser també el tripartit. No ho recordo, és igual. En tot cas, sí que recordo clarament això, que aquest decret, aquesta normativa que es va intentar implementar, doncs va acabar en un calaix perquè des dels territoris de Girona es van plantar, van dir no, això no és just, i per tant, com que no és just, no ho acceptem. Bé, jo per això tenia, doncs, no, aquesta premissa inicial de pensar, doncs, que aquest nou intent de pla sectorial toparà novament amb la realitat gironina, que de fet és la que hauria de ser a tot el país. El problema que tenim al sud de Catalunya, justament, és que no hi ha alcaldes com els de Girona, que s'estimin el territori, que defensin el territori i l'estil de vida del sud de Catalunya.
Jo no m'atreveria a dir que a totes les Terres de l'Ebre i a tot el Camp de Tarragona, per posar el sud més ampli, diguem-ne, no hi ha cap alcalde o alcaldessa que no s'estimi el seu territori.
Eh? N'hi ha, però són pocs. Deixem només fer un apunt. A les Terres de l'Ebre hi ha un terme que defineix molt bé aquest tipus de personatge polític, que no són tots, òbviament. Jo, de fet, conec alcaldes i exalcaldes de la Terra Alta i del Baix Ebre, que són magnífics, bellíssimes persones, magnífics polítics quan els ha tocat fer política. Però sempre hi ha aquest concepte que dic a les Terres de l'Ebre, que és el cacic. El cacic és aquesta persona que està al càrrec, en un ajuntament, amb una diputació, amb un consell comarcal, i que, en comptes de vetllar pel progrés, vetllar pel benestar de tota la ciutadania, vetlla per altres interessos, deixem-ho així.
Sí, sí, per interessos, diguéssim, no legítims. Exacte. D'acord, en aquest cas. Però aquestes coses, sempre insisteixo que és important fer mirades enrere. Les mirades enrere, potser algú dirà, hòstia, que ha passat amb les mirades enrere. Les mirades enrere, el que volem posar sobre la taula són fets que no són nous, no? I tu acabes de fer posant fets passats, no?, per manifestar, no?, dubtes sobre la situació que estem actualment vivint, no?, amb el tema, una altra vegada, del plàter, no? I, evidentment, una desconfiança legítima, no?, jo entenc, i fins i tot sana, de posar en dubte que això acabi d'aquesta manera, no? Només faltaria que les coses no es poguessin posar en dubte, perquè malament aniríem, no? Dit això, també és veritat que a vegades passen coses, bueno, no sé si encara podríem dir que es pot celebrar, jo crec que la celebració encara ha de ser com a mínim continguda, no? Jo espero que això acabi bé, el que diria ara. Recordeu que l'anterior programa, si no recordo malament, sembla que va ser l'anterior, vam parlar del tema de... el tema del famós camí de ronda, no? I el camí de ronda al voltant d'aquí de Tarragona, que generava fortes tensions, no?, el seu pas, no?, per el preventori de la Sabinosa i altres llocs, no? No sé, a mi m'han arribat campanes, no sé si me les podeu confirmar o me les podeu tirar per terra, de que sembla que es comença a moure alguna cosa i que sembla que finalment hi haurà una certa rectificació.
Han sortit notícies sobre això.
Hi haurà una certa rectificació.
Veurem què passa, perquè ja ho vam parlar, el camí de ronda aquest porta molta, molta cua, veurem què passa.
Sí, sí, jo estic d'acord. Jo és que aquestes notícies m'han arribat, jo segueixo premsa tot arreu, també segueixo la premsa tarragonina, només faltaria, no? No sé, segueixo tanta premsa que a vegades em costa seguir les coses que surten. Però en premsa tarragonina sí que ha sortit aparegut aquesta notícia, no?, de que sembla, i dic sembla amb un interrogant, no?, de que finalment les administracions hagin entès o comencin a entendre el missatge que se'ls posava sobre la taula de que el que anaven a fer no era adequat. No? I per tant, com no era adequat, no sé si aquesta vegada ben excepcional o no, falta que es confirmin els fets, no?, però també serveix aquests micròfons per demanar, insisteixo, avui vinc a demanar moltes coses, també vinc a demanar a les administracions implicades, bàsicament Ajuntament de Tarragona, Diputació de Tarragona i Ministeri, no?, que facin, escoltin les coses que s'han posat sobre la taula, que escoltin el clam majoritari, no solament del moviment ecologista, jo crec que això traspassa el moviment ecologista, que és un moviment, podem dir, quasi cívic i social, no?, més ampli, que demanen que les coses es facin bé, no?, i que no es posi en risc aquest fragment del litoral tarragoní de gran interès. Perquè això al final va en benefici d'uns pocs, sinó que es facin bé les coses és un benefici per a tothom, no? Pues jo avui aprofito i dic, haig d'aprofitar de dir això, fer aquest prec de que les administracions escoltin, perquè sé que la cosa sembla que comencin a les orelles a treure la cera que tenien, no?, i que comencin a escoltar. I abans de que deixin d'escoltar, dic, hòstia, estimulem-los que continuïn escoltant i continuïn amb aquest camí de canviar el projecte, no? Veurem on t'arriba, eh?
Jo segueixo mostrant una certa desconfiança. De fet, a Tarragona hem tingut molts exemples, i ho dic com a tarragoní, vull dir, no és que tingui cap mena de mania vers l'Ajuntament de Tarragona, i a més, amb el canvi de colors que hi ha hagut durant tots aquests últims anys, seria absurd, no?, posar el dit a l'ull a un polític en concret, però sí que és cert que com a Ajuntament Tarragona ha arrossegat molts projectes que podrien ser estel·lars, que podrien ser projectes bandera d'una bona gestió política de patrimoni municipal, i en alguns casos ha estat un absolut desastre. Només hi ha algun èxit relatiu, com va ser adjudicar l'antiga fàbrica Chartres, de licor Chartres, per fer-hi una escola d'idiomes. Bé, no va anar malament del tot. Es van fer unes escales mecàniques que cada dos per tres funcionen, perquè la gent pogués baixar i pujar de l'escola d'idiomes. Doncs, bueno, es van fer aquestes escaletes tan xules que estan
més temps aturades que funcionant.
Efectivament.
Seria aquest el cas?
Efectivament. De fet, fa poc he llegit alguna notícia, Marina, que...
Han de fer alguna cosa.
Sí,
però ara no em facis dir el què, però sí,
no sé si són, si és una APP, crec que és una APP que et dirà si funcionen o no funcionen.
Sí, és diferent, una APP perquè sàpigues si estan aturades o estan...
Exacte, o sigui, abans d'anar-hi ja mires l'APP i dius no, avui no puixo.
Facis una ruta alternativa.
Bé, doncs, clar, hi ha altres projectes a Tarragona, com a Ajuntament, que... segurament, Marina, doncs em donaràs la raó, el Banc d'Espanya. Què estem fent amb el Banc d'Espanya?
Jo vaig a començar periodisme i ja se'n parlava.
Imagina't.
Però el Banc d'Espanya encara hi teniu calés posats per allà dintre o ja no he deixat de tenir?
És l'edifici, és patrimoni municipal, però no s'està fent una gestió eficient. I poso en majúscules la paraula eficient, perquè té molt a veure amb això que deies, Toni, del camí de ronda, i que les decisions en política han d'anar sempre acompanyades d'eficiència. Tenim un altre exemple a Tarragona, que és l'última reforma o obra que s'ha fet al tram final de Francolí, que és de tot menys eficient. És a dir, per fer això no calia gastar-se 1 milió d'euros. Aquí ho deixo. Seguim.
Seguim, perquè totes aquestes derivades, espero que siguin tan adors, sempre el que intentem fer, no?, estan relacionades amb el concepte d'eficiència. D'acord? Perquè això que estem parlant ara mateix, també d'aquesta aparent... I a mi m'agradaria... Jo tinc moltes ganes, jo sé que soc del Penedès, i jo m'agrada el cap, el vi, de tot arreu, però del Penedès, evidentment...
Més,
diguem-ne. Però m'agrada el Priorat i de molts llocs, eh? Jo bec vi de molts llocs i
cava. Jo no bec ni vi ni cava. De fet, no m'agrada ni el cava.
Doncs és molt saludable. Portar una ampolla de cava per poder celebrar alguna cosa. És a dir, m'agradaria que després de 4 temporades aquí als micròfons de Tarragona Ràdio, no?
Això no ho podem fer perquè bueno, és fomentar el consum d'alcohol. Som gent que promou el medi ambient i la salut de les persones.
I la salut, però amb un petit glopet de cava, per poder celebrar alguna bona cosa després de 4 anys que hem estat, diguéssim, posant en qüestió...
A veure, hem portat coses, per celebrar, no en feu...
Coqueta...
No en feu els drames, no feu dramatisme.
Vas portar una coqueta boníssima de xocolata, però és que quasi l'he perdut amb la retina de la memòria,
sí.
Ai. Això acabarà malament avui.
Bé, seguim amb això. Llavors, canviem d'aspecte, perquè hem parlat d'energia, hem parlat del tema del camí de ronda, no? Però el tema aquest que estem parlant avui no solament és d'energia o de recursos naturals, també és d'aigua, també és de residus, també és d'urbanisme, no? I, per tant, fins i tot de productes de neteja. Aquest el vaig afegir després de veure un famós, diguéssim, sabó de rentaplats, no?, que comença per F, diguem-ne, per no fer publicitat, que el seu anunci consisteix en que és tan concentrat, que no et passis posant-li més d'una gota, perquè si et passes posant-li més d'una gota, si en fas servir molt poc, rentes molt i et dura molt. Però si tu estàs acostumat a tenir un sabó fins i tot de la mateixa marca, que no era tan concentrat, i fas allò de tirar un raig, clar, amb aquell raig, i estàs tirant un munt de producte, no? Per tant, diguéssim, malgrat l'anunci intenta quo, m'agradaria saber quantes persones que compren aquest producte continuen amb la seva dèria de tirar-hi el raig, no? Si continuem amb la dèria de tirar-hi el raig, de què serveix l'eficiència de tenir un producte tan concentrat, no? Si al final el consum de producte, el que aconsegueix, el que està produint el sabó, és curiosament que se'n gasti més, que se'n consumeixi més, i a sobre molt més concentrat. La qual cosa vol dir que des del punt de vista ambiental la quantitat de residus a través del sabó que arriben a la depuradora no és que s'hagi reduït, no, és que igual l'ha multiplicat en comptes de per 2, per 4, no? I per tant torna a ser un element contradictori, no?
Tu pensa, Toni, que això té un nom i és política d'empresa. És a dir, qualsevol empresa que pugui augmentar el seu benefici a través d'un consum per sobre del que hauria de ser raonable o lògic, és benefici net per l'empresa. Què vol dir? Tu imagina't que tu ets un fabricant de pasta dentífrica i fas una reunió, no?, d'aquestes de brainstorming, que és la paraula tècnica que fan servir les empreses quan fan reunions amb tot el personal, no? I tens allí, doncs, els administratius, els caps, els mandos intermitjos, els assessors, els comptables, tothom. I comencen a parlar i dir, doncs mira, doncs jo faria que tingui sabor a menta, doncs jo li posaria més fos, més fluor, jo li posaria no sé què. I justament en aquell moment passa per aquella sala, bueno, direm la senyora, però podria ser un senyor també, un senyor de fer feines. Posem que sigui el senyor de fer
feines. La persona, ja està.
La persona que neteja, un netejador. I escolta atentament, i en un moment breu de silenci diu, perdoneu, escolteu, per què no feu el broc del tub de dentífric una mica més ample, perquè així la gent, quan apreti, seguirà apretant amb la mateixa intensitat, però sortirà més producte i guanyareu més. I tots meravellats, ostres, com no hi hem pensat abans, no? Doncs justament aquesta és l'estratègia empresarial, la política d'empresa, per augmentar, per maximitzar beneficis. I amb el que estàs dient, si un producte concentrat es consumeix amb el mateix envàs que el producte no concentrat, farà servir molta més quantitat, ho pagaràs a un preu més alt, contaminaràs més i, per tant, l'eficiència s'anirà completament a norris.
Efectivament, això és el que estem intentant, no?, posar sobre la taula aquesta, diguéssim, paradoxa, no?, que la intentem exemplificar en diferents coses. La paradoxa, insistim, esperem que avui aquest tema quedi no clar, no?, sinó que superclar.
Diàfan,
no? Perquè, ostres, és que si no es posen exemples molt casolans, no?, potser a vegades costa d'entendre el concepte. Intentem sempre posar exemples que siguin molt planers per demostrar això, que una major eficiència amb un recurs, sigui el que sigui, no automàticament està comportant que d'allò es consumeixi menys, sinó que la paradoxa ve sovint perquè augmentem el consum, augmentem els problemes i augmentem, diguéssim, les dificultats, sobretot pel medi ambient. Anem a l'urbanisme, no?, que també pot passar coses semblants com aquesta. Recordeu que en urbanisme, i també relacionat amb la famós, diguéssim, mobilitat, com amb el cotxe elèctric, ara fa temps que no els veig, bueno, tampoc és que mirin molt els anuncis per televisió, però va haver-hi una època que l'anunci tipus de vehicle elèctric no anava associat amb un model d'urbanisme. I venien no solament el vehicle elèctric, sinó et venien, no?, la casa amb jardí, amb piscina, i per fer-ho maco t'hi posaven un parell de plaques solars a la casa, no?, volent dir, hòstia, això és l'exemple fantàstic de sostenibilitat. Quan aquest mateix anunci a mi me posaven a prop d'un penya-segat, diguéssim, per mirar el paisatge fantàstic del mar, allò anava augmentant problemes, no?, i ara a sobre el posen en un penya-segat, i això serà privat, i això no podrà veure-ho tothom, i ara resulta que tenim el consum d'aigua, no? Per tant, a través de l'imaginari, no?, en aquest cas d'un vehicle elèctric, no?, com a paradoxa ambiental, estaven integrant dintre de l'imaginari de l'anunci, no?, de l'imaginari col·lectiu, perquè al final s'ha de fer una opció de compra, i l'opció de compra també té molt a veure amb el relat del producte, no?, i l'imaginari associat que hi fas amb aquell producte, no?, en aquest cas, i fent un tipus d'urbanisme de baixa densitat associat a una variable ambiental fantàstica. I sempre hem dit que l'urbanisme de baixa densitat és l'urbanisme que és poc sostenible. D'acord? És un urbanisme que ocupa molt de territori, consumeix molts recursos, tant d'aigua com d'energia, de tot tipus. I aquest major consum de residus, de recursos, també de residus, perquè no les solen associat amb major consum de coses i generació de més residus. D'acord? En general. Doncs tot aquest imaginari és dir que ens transmet a través d'un cotxe molt eficient, aparentment elèctric, que ens dona totes aquestes bondats, no? Fixeu-vos les paranys i les trampes, no?, i com tu molt bé expliques, com també les empreses, no?, et venen una cosa, però de fet el que t'estan venent és un augment considerable de la teva factura amb aigua, amb energia, en qualsevol cosa.
Sí, de fet, en això consisteix bàsicament el màrqueting, que és mostrar únicament aquella part del producte o del servei per crear una necessitat, no? És a dir, realment el que estan fent a través de la publicitat i de moltes altres vies és crear una necessitat per a cadascuna de les persones que estan observant aquell anunci, diuen, ah, doncs mira, no hi havia caigut, doncs, ostres, sí que m'agradaria viure d'aquesta manera, tenir això, tenir allò. I aquest justament és el parany, no? Que ens falta potser una mica de modèstia i d'entendre que no podem tenir tot el que ens agradaria i que de vegades, encara que costi de creure, menys és més. I amb aquesta bonica frase m'acomiado, perquè ja, si no, me convertiré en carabassa.
Hòstia, està bé que et convertis en carabassa, no? Però vull dir que el bus, com el tenim, el bus? El tenim ja operatiu, bé, funciona bé?
Els busos, de moment, poden circular per les carreteres catalanes, excepte l'A2, perquè he sentit que l'A2 hi ha molts clots.
Molts, és no només, moltíssims. Jo és un dels llocs que vaig, i és veritat el que denuncien, eh? És a dir, quan surts de la demarcació de Barcelona i comences la demarcació de Lleida, de la mateixa autovia, és espectacular la quantitat de sots i sots i sots i sots que hi ha.
Aquí haurem d'aplicar també eficiència. Bueno, salut.
Salut, moltes gràcies, Joan Ramon Mendo. Ens veiem la setmana que ve.
A vosaltres.
Molt bé. Pues res, continuem amb aquesta reflexió uns minuts més, no?, per anar acabant. Hem intentat, insisteixo, posar exemples molt planers i ens queda dos exemples més, un relacionat amb residus i un altre relacionat amb aigua, no? Amb aigua, jo crec que un exemple que és molt entenedor també de fer, i és imaginar-se, no?, sempre imaginar-se coses petites és més fàcil que imaginar-se coses grans, eh? Imagineu-se que nosaltres tenim una hectàrea, si no sabem el que és una hectàrea, imaginem-se que tenim, no sé, una propietat i que és com la tapa d'aquest llibre, no?, i això és la nostra superfície. Imagineu-vos que per regar aquesta superfície jo faig servir pues, aquesta ampolla que porto jo habitualment per anar fent globs d'aigua, no? De cop i volta jo trobo una manera de, amb una ampolla més petita, la meitat, justament la meitat d'aquesta, regar la meva superfície. Però si jo, quan faig això, dic, ostres, hòstia, soc molt eficient amb l'aigua, saps què? Com ara m'estalvio molta aigua, en comptes de regar aquesta superfície, tinc un calor més, duplico la superfície. Evidentment, si faig això, l'estratègia d'estalvi passa a ser de zero. És a dir, no he estalviat ni una gota d'aigua. I he incrementat, diguéssim, la superfície de rec perquè tinc menys dotació d'aigua per hectàrea. Però si augmento les hectàrees a regar, doncs tinc l'estalvi efectiu d'aigua continua sent zero. I si en comptes de fer això, m'animo i faig 3 hectàrees, allò ja no és que tingui un estalvi, és que he incrementat el consum d'aigua en comptes de disminuir-lo, no? Per tant, fixeu-vos en tot la complexitat d'aquest concepte de més eficient, més consum. I en residus també es passa una cosa semblant. La cultura dels residus està molt, molt vinculada a, si estem parlant, diguéssim, de residus orgànics, per exemple, a les opcions de compra que fem. Però si parlem en residus en general, no? Podríem obrir el focus i parlar de fracció paper i altres coses. Si anem a la fracció paper, no? Aquí passa una altra cosa, també, que és una paradoxa d'aquestes, que està relacionada amb l'envàs i embalatge vinculat a l'ús del paper, o el cartró.
Sí.
Que és el següent. És a dir, nosaltres, si fem un sobreembalatge, i aquí hi ha cases comercials que distribueixen coses, diguéssim, a través de la xarxa, no? Que tenen furgonetes per tot arreu amb un somriure, diguem-ne, que reparteixen infinitat de productes en forma de cartró, d'acord?
Sí.
Si nosaltres ens fixem en el sobreembalatge que moltes vegades porten aquests productes, no?, és enorme, malgrat, diguéssim, sigui un embolcall
home,
de...
Home, hi ha fruites que porten... Plàstic.
Sí, a banda del cartró, ja que vas cap al plàstic, jo fins i tot vaig veure, ara fa temps, no l'he tornat a veure, però vaig veure amb una gran sub... que fins i tot van tenir la brillant idea de fer ous ferrats ja fets i embolcallats amb plàstic, no? És a dir, jo no sé qui es pot comprar un ou ferrat...
A mi em faria una mica de fàstic.
Fet, no? Diguéssim, amb lo senzill que és agafar un ou i fer-te la casa. És la cosa quasi bàsica de supervivència d'alimentació d'una persona que no sigui especialista en cuinar res, no? Doncs fins i tot es compraven ous ferrats embolcallats amb plàstic. Però tant en el cas del plàstic com també en el cas del cartró hi ha un sobreembalatge. Nosaltres podem reduir aquesta quantitat de cartró que fem servir. Sí, la podem reduir, com podem reduir el tema del plàstic. Però si anem fent sobreembalatges constants, no, al final, a la producció global que ens hem de preguntar a casa nostra, si estem consumint més plàstic o productes derivats del plàstic que fa 10 anys enrere, i la resposta és que sí. Estem consumint més embolcall i sobreembolcall relacionat amb el cartró que fa 10 anys enrere, és que sí. És a dir, no hi ha cap dada que ens acompanyi a l'optimista amb reducció de residus. I una altra dada important quan parlem de residus, no? També hem d'entendre en qualsevol cosa d'eficiència que és que també augmenta la població. Per tant, la Catalunya de 6 milions i la Catalunya de 8 milions són 2 milions més de persones. Fa uns anys hi havia el famós anunci dels 6 milions, ara ja no és que siguem 8, és que ara ja crec que estem fregant els 8 milions 200.000 ciutadans a Catalunya. Per tant, aquest augment de població i aquest augment boig de recursos, què està comportant? Que hi hagi més producció de residus. És a dir, que tots els indicadors que anem posant sobre la taula i que s'intenten resoldre des de l'eficiència, en comptes de reduir el consum, el que està provocant és un major consum. I aquesta és la famosa, diguéssim, paradoxa que m'he intentat avui explicar, esperem que de manera entenedora, fent servir molts exemples, no? I la reflexió que hem fet conjuntament, tant amb el Joan Ramon com la que estem fent tu a Marina, no?
Uh-huh. Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més. Ens morirem, no ens morirem?
Home, de morir...
Ja saps que jo ens hauríem d'exterminar tots.
Sí, bueno, això és una de les coses que es diuen, diguéssim, que si sobra alguna espècie aquí al planeta som
nosaltres. Som nosaltres,
no? És molt trist, diguéssim, aquesta conclusió, però no deixa de sorprendre que, entre cometes, la espècie més intel·ligent que, diguéssim, tenim sobre el planeta, que sigui l'espècie humana, sigui l'espècie, no?, que també és la que fa passes més accelerades, no?, per extingir-se ella mateixa, no? Això és una cosa que també costa d'entendre.
No? Sí, sí, costa molt d'entendre això.
Perquè teòricament aquesta intel·ligència i aquesta intel·ligència col·lectiva que tenim ens hauria de permetre no anar per aquest camí. I en canvi és el camí on estem instal·lats. Fins i tot hi han governants, no? I un no és l'únic, però el que està ara, diguéssim, desmantelant moltes coses relacionats amb el tema del clima i acords internacionals és el famós Donald Trump, no?, que d'una tacada comença a desfer recorreguts que havia costat molt de fer amb política ambiental internacional, no? Bé, és on estem.
Sí, no sé què dir-te, jo. Vull dir... Quan no és un, també és l'altre, eh? Vull dir, Donald Trump perquè ho accentua tot, però podríem parlar de moltes polítiques que s'estan desmantellant. Si marxem ja cap a Sud-amèrica, també, per exemple, a Argentina amb el Milei i deixem...
Sí, sí, efectivament, el Trump és l'exponent, el top, diguem-ne, no? I al seu voltant hi ha tota una gent
coral. Que potser no en fan tanta bandera com ell i per això no, sembla que no fan tant soroll.
No, perquè evidentment la posició nord-americana és una posició molt dominant, diguéssim, amb la lògica internacional, no? Però evidentment hi ha molta altra gent que està comprant tot aquest discurs. En canvi, malgrat la Unió Europea està en una situació també de trànsit, no?, perquè políticament, diguéssim, els països que formen la Unió Europea, molts d'ells també estan girant cap a plantejaments d'aquests, de moment la Unió Europea encara continua amb una estructura ambiental molt potent. I que això, en comptes de ser un problema, ha de ser vist com part, diguéssim, del futur. Perquè el futur, agradi o no agradi a tota aquesta colla, passa per un lloc, que és definir bones estratègies ambientals. Fixeu-vos en el que costa, perquè el que avui estem parlant, insisteixo, és un tema que va haver una persona que ho va posar sobre la taula el 1859, no?, la paradoxa de Jevons. I avui, que estem al 2026, no?, ja portem uns quants anyets, diguéssim, separats de quan es va ser formulada, és que continuem parlant de la mateixa estratègia, no?, i de la mateixa problemàtica. Això què vol dir? Que aquesta lliçó no l'hem après encara, i que es veu que costa un horror, són, diguéssim,
simples.
Però perquè simples.
La gent també, jo crec que pensa que reduir el consum vol dir viure pitjor.
No, reduir el consum vol dir, al contrari, viure millor.
Ja, però la gent no ho veu així, la majoria de gent.
És com aquelles coses que hem parlat a vegades amb alimentació, no? Què és millor, menjar-se, no sé, 8 trossos de carn fets, diguéssim, de forma agroindustrial, o menjar-se un tros de carn en comptes de, tanta quantitat, fet amb una producció, diguéssim, de ramaderia extensiva, agroecològica, etc. No? No és un tema de quantitat, les coses, és un tema també...
De qualitat.
De qualitat, no?
Sí, sí, per això...
Però la qualitat no va associada a major preu, que això és una, també un parany que és fals, que l'he intentat explicar alguna vegada, i que aquí a vegades hi ha gent que li costa d'entendre que més qualitat i més ecologia no vol dir més car, sinó que vol dir igual o més econòmic.
Sí, el que passa és que, clar, vull dir, la gent moltes vegades s'ho pinta en sentit de estàs disposat a renunciar, per exemple, a tenir internet o a tenir un smartphone o a tenir alguna cosa d'aquestes, i clar, això fa que molta gent tiri enrere.
Jo crec que la campanya ambiental no s'ha de fer en base a aquesta pregunta.
Llavors...
S'ha de fer. Vols viure millor? Vols tenir una millor qualitat de vida? Vols tenir un aire més net? Vols tenir aigua i aigua de qualitat? Vols gaudir menjant una pera? I aquesta pera t'ompli, diguéssim, la boca i tu ho disfrutis molt? Vols gaudir d'un bon paisatge? Per tant, si li dones la volta, ràpidament... I vols anar cap a una major qualitat de vida, també s'ha d'entendre que aquesta qualitat de vida va associada també a consumir menys coses, que, insisteixo, en cap moment es pot posar sobre la taula que és que tornar a l'època de les cavernes, perquè això no té cap sentit. No és aquest el plantejament. El plantejament és gaudir, no sé, d'una bona conversa, gaudir mirant a l'horitzó, és a dir, coses que també aporten qualitat de vida, que no són cares i que fins i tot ajuden, i ho hem posat sobre la taula alguna vegada, el benestar emocional i psicològic de la població. Per tant...
Ho necessitem molt. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Antoni Ferran, per venir. Ens retrobem d'aquí dues setmanes.
Gràcies a vosaltres per compartir una estona més. I res, que esperem que aquesta paradoxa hagi sigut entesa.
I així arribem al punt final de la Randa Mar d'avui. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find of the moment people dance and sing. We're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate. spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes del Montessori Palau Montgrí al carrer Sant Antoni 43 a Torroella de Montgrí el diumenge